Ràdio Principat. Cerdanya, 104.4. Ràdio Estel, sempre amb tu.
El pòsit és allò que resta en suspensió al fons d'un líquid. En altres paraules, allò que ens queda, l'experiència, la memòria, ja que fins i tot assegura que amaga els secrets del futur. Cada dia, minuts abans de les 10 del matí, el primer cafè de Ràdio Estel, El Pòsit. Reflexió, recerca i consells per caminar cap a la felicitat. El Pòsit, de dilluns a divendres abans de les 10 del matí, el primer cafè de Ràdio Estel. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns, ho trobaràs tot.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola amics, ens retrobem amb vostès aquest diumenge, segon del temps de durant l'any, litúrgicament parlant, després de deixar enrere la joia i l'entusiasme del temps de Nadal. Anem tot seguit a comentar les lectures de la missa amb els nostres convidats, que avui són als estudis de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell. Els recordem que som dins l'octavari de pregària per la unitat dels cristians i que a l'Església avui també celebrem la Jornada Mundial de les Migracions. Passem ja a presentar-los als tertulians. Teresa Cabanes, presidenta de Mans Unides del Bisbat d'Urgell, també col·laboradora nostra tantes vegades com li demanem. Gràcies i benvinguda.
A vosaltres.
Joan Pous ha estat polític, local i comarcal, i és també llicenciat en Història. Benvingut, senyor Pous.
Gràcies
per ser aquí també. I mossèn Jaume Mayoral és rector de Pons, la Noguera, i delegat episcopal de Càritas Diocesana d'Urgell. Benvingut.
Molt content d'estar i participar de la taula.
I nosaltres també, perquè vostè, que és un home tan ocupat, a vegades voldrien que vingués més, però...
Això és un doble plaer.
Exacte. Gràcies, per haver acceptat la invitació. Amics, amigues, el programa el dirigeix en Melcio Querol, el produeix l'Àlex Alsina, que avui té també cura de la part tècnica. Es parla Maria Marín, encantada de fer-ho novament en la presentació i conducció de la taula de l'Evangeli. Benvinguts. Ben trobats.
Ràdio Principat i Ràdio Estel. Sempre amb tu.
Doncs la primera lectura d'aquest diumenge segon de durant l'any és del llibre del profeta Isaías i del capítol 49.
El Senyor em digué: ets el meu servent Israel, estic orgullós de tu. El Senyor m'ha format des del si de la mare, perquè fos el seu servent i fes tornar al poble de Jacob. Li reunís el poble d'Israel. M'he sentit honorat davant el Senyor, i el meu Déu ha estat la meva glòria. Però ara ell em diu: és massa poc que siguis el meu servent per restablir les tribus de Jacob i fer tornar els supervivents d'Israel. T'he fet llum de tots els pobles, perquè la meva salvació arribi d'un cap a l'altre de la terra.
Fragments del segon cant del servent del Senyor. El servent explica la seva missió i les paraules que el Senyor li ha adreçat. A través d'aquest servent, Déu manifestarà la seva glòria i portarà la seva salvació a tots els pobles de la terra. A partir d'ara, tertulians, tenen vostès la paraula. Qui vol començar?
Mossèn Jaume. A veure, mossèn Jaume, com ens ho comença?
Jo començaria, sobretot, amb el simbolisme. Isaías no és un profeta només exclusiu dels temps litúrgics de l'any, com pot ser l'Advent o la Quaresma, és de tot l'any, i ens parla d'aquest sentit esperançador. Jo em sembla que la clau de volta d'aquest diumenge és aquesta esperança que es pot encarnar amb nosaltres i amb les nostres comunitats.
Jo també hi veig l'exigència, malgrat tot, que Déu posa a Isaías, no? Perquè li diu que és massa poc que sigui el seu servent. Li exigeix, doncs, que verdaderament ell es comprometi a fer el que Déu li demana amb ell, no? Vull dir, jo ho veig Estic molt d'acord amb mossèn Jaume quan diu que verdaderament és un profeta esperançador i que dona molt suport i molt recolzament, però Déu li exigeix el seu... el plus, aquest plus que a vegades a tots ens manca.
Uh-huh. Jo en aquest cas, pensant que és una lectura de l'Antic Testament, de molts anys abans de la vinguda de Jesucrist, anuncia ja que la redenció no és per solament pel poble d'Israel, sinó que és per tot el món. Trencant el que explica el mateix Jesucrist durant la seva vida, que ell ha vingut a salvar tothom, i després és la gran polèmica que es dona en els primers temps del cristianisme entre Sant Pau, que és el gran impulsor d'estendre la paraula de Déu a tot el món, i aquí és com si s'anunciés aquest trencament, supressió, diria jo, del poble d'Israel com a poble llegit de Déu, per estendre que tot el món sigui un poble llegit de Déu.
Uh-huh. Important aquest sentit de la universalitat. Em sembla que... Sí. Universalitat que també queda personalitzada. El Salm, fixeu-vos que bonic, diu i m'heu parlat a cau d'orella. És a dir, malgrat aquesta universalitat que és de tots, el nostre Déu ens acompanya d'una manera personal, a cau d'orella. Em sembla que això és fantàstic, no? Que la nostra descendència ens digui a cau d'orella el que ha de ser el nostre camí. I em sembla que també això és molt important.
I la resposta del Salm dona suport en això que tu dius, perquè diu, aquí em teniu, Déu meu, vull fer la vostra voluntat.
El Salm
vull
39, dir,
És un Salm que verdaderament ens interpel·la molt a tots perquè ens exigeix aquesta disposició.
I com dieu molt bé, no?, aquesta complementarietat. Antic Testament que revelen el nou i que en el fons el que vol és que tothom pugui trobar aquella llum que ha d'il·luminar la foscor de les nostres vides.
Jo aquest Salm el trobo bastant intimista, diguéssim, que el missatge de Déu ha d'arribar al cor de la gent, personalment, individualment. I la verdadera fe, la verdadera creença és quan una persona sent aquesta arribada de Déu i no manifestar-ho externament amb els grans sacrificis i holocaustres que una mica a vegades ens ha perdut amb els catòlics i els cristians, estan més presents amb el culte, amb la gran riquesa litúrgica i assistir en aquests actes, però sense sentir en el fons el foc de l'esperit, que és el que realment fa ens fa cristians.
Uh-huh. Algun comentari més sobre aquest Salm tan bonic? És que, de fet, trobar-nos amb aquestes paraules, aquesta resposta, aquí em teniu, Déu meu, vull fer la vostra voluntat. Això, no sé, plantegem-nos, els cristians d'avui dia, segle XXI, assumim això com quelcom que hem de dir nosaltres al Senyor? I el que això comporta, clar, perquè no és només dir-ho, sinó és un compromís, també.
Jo penso que sí que en la línia del Salm tothom s'hi sent i tothom s'hi presta. Després vindrien doncs, els petits desviaments en quan això t'interpel·la o et presenta situacions que fan difícil aquesta predisposició, però jo crec que molts dels cristians tenen aquesta predisposició. El que passa és que potser ja s'ha comentat també una mica, no? Vull dir, de la manera en què expressem o a vegades ens interpel·len, fa que això no ho demostrem tant.
I un Salm que es tasca, perquè no només et parla tu individualment, sinó que a més et diu, ep, t'he inspirat per què? Perquè surtis d'aquí i proclamis la meva gràcia, la meva esperança, no? Em sembla que també en un món com en el nostre, que malgrat ser tanta gent, tantes persones, la individualitat sembla que es fa present, ens porta a viure aquesta vocació com anar a trobar l'altre. Jo em sembla que és un Salm intimista, però que a la vegada t'empeny o et proposa sortir a evangelitzar. I em sembla que és molt important en aquests temps que vivim, també de secularitat i de laïcisme, no?, de les nostres societats.
Sí, aquest fet de dir a quin teniu, Déu meu, és, vol dir posar-se a disposició, obrir-se a la paraula de Déu. I voler fer la seva voluntat, evidentment l'home és dèbil i fem pecats, no hi ha ningú que no en faci, per tant, moltes vegades trenquem aquesta voluntat de Déu, diguéssim. Però hi ha una frase de Sant Agustí que és molt reconfortant, que diu estima Déu i fes el que vulguis. Vull dir que també, a vegades, Déu coneix les debilitats humanes, per tant, inclús dins del pecat, jo no diria que sigui bo, però que és tolerant Déu amb nosaltres.
Doncs bé, seguim aquesta línia tan bonica que estem trobant en el comentari a les lectures, el sentit litúrgic que tenen per a nosaltres, la llum que ens dona la paraula de Déu, que és inacabable. Doncs jo proposo que seguim endavant i ara doncs ho fem escoltant la segona lectura, que és de la primera carta de Sant Pau als Corintis, i el capítol primer.
Pau, que per voler de Déu ha estat cridat a ser apòstol de Jesucrist i el seu germà Sòstenes, a la comunitat de Déu que és a Corint, els santificats en Jesucrist, cridats a ser-li consagrats en unió amb tots els qui per tot arreu invoquen el nom de Jesucrist, el nostre Senyor i el d'ells. Us desitjo la gràcia i la pau de Déu, el nostre Pare, i de Jesucrist, el Senyor.
Inici de la primera carta als Corintis i salutació de l'autor, Pau. Als cristians d'aquesta comunitat, com hem escoltat, notem-hi les afirmacions que fa, que Jesús és el Senyor i que Déu és el nostre Pare. Endavant, tenen la paraula ara. Qui vol començar?
Jo sempre, quan escolto a Pau, i sobretot quan comença les cartes, sempre comença doncs, donant una mica d'entrada perquè no s'espantin, perquè després ja ve, i sobretot en aquesta dels Corints, que després les engega i les engega fort. Per tant, jo veig que una vegada més Pau comença amb aquesta predisposició a escoltar i a que les persones que han fet, com comentàvem abans en el Salm, aquesta bona disposició d'estar per la voluntat de Déu, facin el que s'han sentit cridats a fer per Déu.
I també aquest tema de la comunitat, no? També és molt important avui en dia les nostres petites comunitats, no? De trobar-te el diumenge a la missa i poder sentir aquest desig que et dona la lectura, no? De rebre la gràcia i la pau. És a dir, nosaltres venim a l'Església no només a complir el precepte dominical, sinó a deixar recargar-nos una mica les inquietuds, a vegades les alegries i també les penes de cada dia. I em sembla que aquesta lectura també ens permet, amb aquesta crida de Pau, a rebre aquesta alegria del Senyor.
Però que a vegades costa de copsar que això ho fem, no? Vull dir, a vegades no sortim ni lo suficientment contents ni lo suficientment compromesos per compartir res. Jo és una de les coses que sempre deleixo, de que quan sortim de missa marxem i ens costa molt, no? Aquell intent de Benet XVI de voler fer un atri i tot allò, costa molt d'acabar-ho d'introduir i ens allunyem molt, molt de la idea que Pau aquí vol introduir-nos.
Jo en aquest cas, és simplement una introducció, vull dir, no té potser un contingut molt, només que és de salutació, però sí que hi ha dos elements que em criden l'atenció, que és que em parla amb una comunitat concreta, la de Corint, però que diu en unió amb tots els qui per arreu invoquen el nom de Jesucrist. Vol dir que en el moment que jo estic a missa el diumenge a Bellver, concretament, doncs em sento unit amb totes les comunitats cristianes del món, sobretot amb les de Síria, les d'Iraq, les d'Egipte, totes les que pateixen, vol dir que som una sola cosa, una sola família, i això és el que ens dona aquest sentit d'universalitat que té l'Església i d'aquesta comunió, diríem, universal, que és el més maco del cristianisme.
Potser seguim una mica el fil també, com ara fa el senyor Pous, doncs el que deia la Teresa, potser a vegades em manca als cristians assumir que som comunitat cristiana, que estem contents de plegar-nos, que no anem a missa per complir,
exacte,
sinó que anem per retrobar-nos, per gaudir com està la nostra família, com hem viscut, com va el nostre treball.
Això ens costa molt, perquè en les nostres celebracions, i això ja n'hem parlat d'altres cops, normalment estan molt marcades, tenen un ritme, no hem aconseguit fer un diàleg entre uns i altres, sí. Vull dir, coses que moltes vegades se'ns han proposat o hem intentat no han reeixit, i això, doncs, esclar, fa que potser no ens sentim lo suficientment compromesos per de fer, que tots ho fem molt bé i la bona voluntat és per pressuposada. Però a mi això em manca molt aquesta unió, i crec que això s'està, sobretot en aquests darrers temps, notant en les comunitats de base que estan, moltes perden gent de l'entorn per edat o pel que sigui, i estan quedant sense aquest impuls, no? O sigui, costa molt incorporar gent amb ganes i amb compromís.
Vostè, rector, què diria? Té aquesta sensació?
No, la sensació...
A la seva parròquia?
A la parròquia la sensació és que és veritat, que el que és el moment ritual potser és un moment ritual, però evidentment hi ha una cosa curiosa que és bonica, i és que en el nostre poble, abans i sobretot després, encara fan, les persones fan una mica el diàleg al sortir. Repassen el que està la setmana, una miqueta aquelles notícies que hi ha. I alguna comunitat, com la de Refet, que fan també missa dominicalment, sempre acaben, quan han acabat la missa, fan un petit berenar.
Ah, sí.
Fan una mica d'un cafè, un te, sí. I xerren de les coses, no de gran teologia, sinó
del
dia a dia. I això ha fet que aquella comunitat que havia començat amb un grupet petit s'ha consolidat. Vol dir que potser sí que hem de revisar. Hauríem de revisar això i, per altra banda, les presses dels mossens. Hem d'anar d'una comunitat a una altra, això ens treu temps, i potser tan important com l'Eucaristia, que ho és aquell moment amb la comunitat, acompanyant com Pau, desitjant-los que vagi bé, preguntant per la salut d'aquell, pels estudis de l'altre, és a dir, potser sí que ens falta aquest seri, no?
Sí, sí, falta
no temps.
Falta temps, a tots ens en deu faltar, i jo sóc conscient de que els mossens més que ningú. Nosaltres, a la nostra comunitat, a Puigcerdà, sobretot, quan sortim, tenim un grupet que això ho fem, però clar, aquest grupet, jo per això em referia que per pega o per desgràcia o per lo que sigui, a vegades es fa fent petit i no trobem qui afegir-hi.
Potser el problema avui dia no solament és aquest, sinó és el de la comunicació en general. Avui dia les noves tecnologies porten un individualisme absolut de comunicar-se amb gent que estan allunyats, i els que ens tenim a la vora ni tenim la paraula. I això es transmet a tots els àmbits de la societat, siguin els eclesials, o siguin els civils, o siguin els laborals. Per tant, jo crec que és un fenomen que s'està donant avui dia i costa de trencar aquesta incomunicació. En el moment que estem més comunicats de la història, potser és el moment que estem més sols i més incomunicats.
Més
llunyania
entre nosaltres.
Més incomunicats, perquè
sí, sí.
No hi ha diàleg entre la gent de cara a cara com s'havia fet tota la vida.
I com es pot solucionar això, si és que es pot solucionar? A veure, com a cristians parlem, eh? No, cadascú pot fer el que cregui que ha de fer, però ara parlem al nostre àmbit cristià.
Jo crec que en això tots en som responsables d'intentar que això pugui fructificar. Hem de tornar a fer... Jo estic molt d'acord amb el que deia mossèn Jaume, no?, de dir, doncs a vegades potser fer un berenar de tant en quant, no fer-nos amandre de sortir per trobar-nos... Totes aquestes coses que en un moment potser fèiem amb molta facilitat, i ara, doncs, possiblement per això que també deia el senyor Joan, no?, que com que ja ens podem posar davant de l'ordinador i explicar, però jo sempre dic que quan parles comences parlant del pa amb tomàquet i acabes parlant d'una cosa completament distinta, quan en canvi amb les tecnologies, si comences a parlar de bledes mai menjaràs cols.
El problema jo crec que és que avui dia més la gent només vol comunicar parlant ell, o sigui, és un egoisme absolut.
Evident,
la gent
evident.
No aprèn a escoltar. Jo crec que la funció del cristià és escoltar. Això és el més bonic que hi ha, perquè és quan una persona es descarrega, et confia en tu, i aquest escoltar fa de que se senti acollit per una persona que té un valor, li dones un valor a la persona que escoltes. Encara com més marginal és, més aïllat se sent. Per què? Perquè ningú l'escolta. I això és un dels fenòmens que es dona avui dia. Però jo crec que això, a l'arrel, és amb l'egoisme que tenim tots i l'individualisme que cada dia impera més a la nostra societat.
Somiem una mica. Imaginem-nos en una parròquia, que n'hi ha, un grup de persones que es troben per comunicar-se cadascuna el que creu que Déu fa en ella o en ell. Imagineu-vos l'espectacle, el regal que estem fent a cadascú. Ens escoltem, ens comuniquem, compartim i som una llum. Però clar, si anem a complir i anem a la catequesi i sortir i rituals que es queden aquí... difícilment
però
podem
sortir-nos. Però jo insisteixo, penso que aquestes comunitats que hi són necessiten... a eixamplar-se. O sigui, quan una comunitat fa massa temps que es troba per això mateix, i que ja s'ho ha explicat i ja s'ho ha dit, necessita una nova injecció de saba, no? Això ens surt moltes vegades en els evangelis, en els, a l'Antic Testament, en el Nou i a tot arreu, no? Aquesta comunicació. És bo que aquesta comunitat no deixi de fer les seves trobades, però si no, s'acaba una mica empobrint-se del tot.
Jo tinc una tècnica que funciona, i és que jo els espero abans de començar la missa. Tinc 15 o 20 minuts i els espero allà. I on hi ha aquell petit diàleg, que va bé. Em sembla que també és una manera.
És una manera.
Sí. Bé, seguim endavant amb aquest entusiasme i aquesta llum que estem traient aquí d'aquestes lectures tan boniques. Escoltem l'Evangeli, que és de Sant Joan i del capítol primer.
En aquell temps, Joan veia que Jesús venia i digué:
Mireu l'anyell de Déu que pren damunt seu el pecat del món. És aquell de qui jo deia: després de mi ve un home que m'ha passat davant, perquè abans que jo, ell ja existia. Jo no sabia qui era, però vaig venir a batejar amb aigua perquè ell es manifestés a Israel.
Després Joan testificà:
he vist que l'Esperit baixava del cel com un colom i es posava damunt d'ell. Jo no sabia qui era, però el qui m'envià a batejar amb aigua em digué: aquell sobre el qual veuràs que l'Esperit baixa i es posa és el qui bateja amb l'Esperit Sant. Jo ho he vist i dono testimoniatge que aquest és el Fill de Déu.
Joan Baptista dona testimoni de Jesús i el confessa com a Fill de Déu. Quin missatge hem de recollir d'aquest text? Què dirien vostès, contertulians? Teresa?
Joan sempre, tot i que vol aclarir-ho tot molt, ho enrevessa una mica. El seu llenguatge sempre té un començament molt fàcil, però després ho embolica quan ell vol testificar el que ha vist o el que ha sentit. I crec que és molt, molt de l'Evangeli de Joan, aquesta, quan Joan testifica que ha vist l'Esperit que baixava i es posava sobre Jesús, no? Vull dir, això ho llegíem l'altre diumenge en el bateig de Jesús i segueix amb aquesta mateixa línia, la manifestació, la primera manifestació com a Jesús, Fill de Déu.
Bé, jo crec que és un evangeli que està molt lligat en el temps que estem, és el principi de l'any, el temps ordinari que es diu, però està molt pròxim en el temps de Nadal. Tot això és un temps epifànic, diguéssim, doncs la manifestació que es repeteix en els evangelis, tant el dia de l'Epifania com el dia del bautisme, el diumenge del bautisme de Jesús, com aquest, com serà més tard el de la pròpia presentació de Jesús al temple, és un temps de manifestar-se a Jesús. En aquest cas hi ha un protagonisme molt important de Joan. Aquí hi ha dos Joans que intervenen, Sant Joan Evangelista, que és l'autor del text, que a l'Eglésia Oriental se'l diu Sant Joan Teòleg, no Joan, Sant Joan Evangelista, sinó Sant Joan Teòlogus, i Sant Joan Baptista, que és el precursor. També a l'Eglésia Oriental se li dona un gran protagonisme a tots els iconostasis i figures Sant Joan Baptista. Se'l representa amb ales, com si fos un àngel, i en l'Eglésia doncs, catòlica, que potser no té aquest jovenisme tan pronunciat com les esglésies orientals, però sí que té un protagonisme litúrgic molt important. Pensem que a part de les seves dues festes, el 24 de juny o el 29 d'agost, que són el naixement i el martiri, que és l'únic sant, excepte de Jesucrist i de la Mare de Déu, que se celebra el seu naixement, també és protagonista en el temps d'Advent, és el protagonista encara aquests diumenges després de l'Epifania, sigui el del bautisme, sigui aquest, i també ho és inclús el dia de la visitació de la Mare de Déu. Si vas a mirar, també hi ha una manifestació de Sant Joan. O sigui, és un sant molt, que després de Jesús i la Verge és el sant potser més litúrgic que hi ha. I aquesta força que té el Baptista d'anunciar a Jesús, jo crec que és una mica el model que hem de tenir tots, d'anunciar a Jesús manifestant-se.
Bé, i em sembla que ho has comentat d'una manera molt, molt ben dita, sobretot aquestes teofanies, és a dir, aquestes manifestacions o teofanies, el que ens regalen és que Déu s'involucra amb nosaltres. I per tant, doncs, aquesta presència es farà al llarg de durant tot l'any. I això és molt important. És a dir, els cicles importants de la litúrgia són cada diumenge. I per tant, la meva comunitat, les nostres comunitats, han de viure i veure, com diu aquí molt bé, mirar. És a dir, més que veure-ho amb la vista, és mirar amb el cor. I això ho diuen molt, Sant Joan ho fa anar molt, la mirada, La mirada com aquest element que ha de sortir de dins. Escolteu, és el moment de deixar parlar l'esperit, aquest esperit que baixa d'una forma, si voleu, simbòlica, que és el colom, però que el que vol dir és que, que et dona força. El colom vola, va d'aquí cap allà. Pues nosaltres també hem de saber portar-ho dins nostre. Jo crec que, com deies molt bé, és aquest el sentit, no?, de l'Evangeli de Joan, amb aquest llenguatge que a vegades, com deies molt bé, Teresa, costa de comprendre, perquè es fa una mica enfarragós, no?
Sí, és una mica enfarragós. Vull dir, jo crec que el problema que té l'evangelista Joan, quan escriu, que escriu fenomenalment bé i teològicament perfecte, el problema és que a l'hora de comprendre'l és molt complicat, perquè jo això quan ho baixo en el nivell dels nens, i tu que també fas catequesis, quan els llegeixes algú de Joan no saben mai si parles del present, del futur, del passat, és molt complicat. Jo ho deia en aquest aspecte, que quan el baixem a un nivell que moltes vegades hem de fer servir, és complicat de fer-lo entendre.
Però pensem que Sant Joan Evangelista és l'autor de l'Apocalipsi,
sí,
que
sí,
també,
sí,
déu-n'hi-do.
Evidentment.
Per tant, vull dir, potser aquest qualificatiu de Sant Joan teòleg, que és el que li dona les Esglésies Veritables, és més assaltat que el d'evangelista solament, perquè només li retrates un aspecte. En canvi, el de teòleg és molt més complex.
Però jo penso que l'Església li reconeix ja una mica la part teològica.
Les cartes joàniques, sí, són un cant a l'amor i a la pau, sí, sí. I crec que ho té tot, és un teòleg complet.
És molt més complet, és un teòleg, per això dic, li escau més el de teòleg que el d'evangelista sol.
I també el simbolisme, no? El simbolisme de l'aigua, el simbolisme de la vida. Nosaltres que estem a Ponts, que són l'aigua del riu Segre i de diversos pantans i del canal, allà neix el canal d'Urgell, l'aigua, no? Que és símbol de vida. Nosaltres som, el nostre bisbat és un bisbat rural en alguna zona, i l'aigua és vida, és a dir...
Però és que no solament a nivell evangèlic, a nivell biològic, l'aigua és la vida.
Sí, sí, sense aigua.
Sí, sense aigua no hi ha vida.
Per tant, doncs, cal dir que també està molt bé, no?, utilitzar aquestes expressions
de
l'aigua, l'anyell de Déu, sí. Escolteu, recordar aquell anyell que els jueus hi posaven, depositaven els pecats del poble i l'aviaven cap al desert. Escolteu, és una cosa ben nostra, no?, ara que potser no queda tan ramats en els nostres llocs, veure l'anyell de Déu també em sembla que és un simbolisme bonic de poder... No. Explicat i esplaiats, no? I em sembla que això també és important de poder destacar.
Però Joan està dient, Joan està dient que dona testimoni que aquest és el fill de Déu. És molt gros això que està dient Joan, molt gros perquè és la veritat, però que és que parla molt clar, no, Teresa, aquí?
Però ho diu Joan
Bautista,
Bautista sí. I ho escriu Joan Evangelista, sí. Vull dir que la cosa que és molt entre això que diem de la seva percepció i de la seva manera de voler explicar això que deia de la presència de que Déu s'ha fet home. I aquests dies explicant als nens quan s'acaba el temps de Nadal, que Jesús comença a créixer, i ho dèiem, no? Vull dir, Jesús creix i es manifesta, i aquesta manifestació algú l'ha de reconèixer, i aquí Joan el que fa és això, reconeix veritablement la figura de Jesús com a Déu. O sigui, a veure, quan ell reconeix que a Déu li diu aquest és el meu fill, això... És molt entenedor, vull dir, hi ha tot el que verdaderament hauríem de poder transmetre i fer entendre que representa Jesús per a nosaltres.
Per això dic que el cicle d'aquest temps post-Nadal, diríem així, és molt epifànic, sempre. De manifestació de la divinitat de Jesús, amb l'adoració dels mags, amb el baptisme, que és el que en aquest cas es narra en l'Evangeli, que es deia el diumenge del baptisme de Jesús i es torna a dir en el diumenge del segon, el primer del temps ordinari, i és una manifestació, i també ho serà el dia de la presentació de Jesús al temple, que es manifesta Simeó i la profetessa Anna manifestant aquesta divinitat de Jesucrist. Per tant, és un moment de reconeixement que el que ha nascut el 25 de desembre és fill de Déu.
Molt bé, doncs aquesta sintonia de fons que ens posa el nostre tècnic de control vol dir que ja hem arribat al final del programa, en què hem comentat per a vostès, amics i amigues de la taula de l'Evangeli, les lectures del diumenge segon de durant l'any, que és el que celebrem avui, litúrgicament parlant. Ho hem fet amb la Teresa Cabanes, presidenta de Mans Unides, del Bisbat d'Urgell, a qui agraïm la participació al programa. Gràcies, Teresa.
A vosaltres.
També ho hem fet amb Joan Pous, que ha estat polític local i comarcal i és també llicenciat en Història. Moltes gràcies, senyor Pous. i també, finalment, amb mossèn Jaume Mayoral, rector de Pons, que això és la Noguera, i delegat episcopal de Càritas Diocesana d'Urgell. També li agraïm la presència al programa, mossèn
Jaume. Un plaer d'estar-hi.
Gràcies. Amics i amigues, també moltes gràcies perquè setmana rere setmana som fidels a la, en la sintonia de la cadena Estel, Ràdio Estel, Ràdio Principat, a escoltar el nostre programa. Continuem fent-ho si ho desitgen. També agraïm molt els seus comentaris que ens fan arribar a través del correu electrònic a l'adreça taulaevangeli@radioestel.cat taulaevangeli@radioestel.cat. Continuem fent-ho també. Gràcies, fins la setmana vinent. Els ha parlat Maria Marina. Adéu-siau.